La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dilluns 3 d'abril i mirem, hem de lamentar un incendi mortal a València perquè tres persones han perdut la vida aquest dilluns en un foc declarat en un pis de la ciutat, segons hem pogut saber de fonts policials. La tragèdia ha ocorregut en un immoble ubicat en el carrer Escultor Salcillo número 8, al barri de la Fontsanta, en la part oest de la capital, per causes que està investigant a hores d'ara la policia científica. Les víctimes són un matrimoni i el fill dels dos, dels quals de moment es desconeixen les edats. Sí que ha transcendit que la parella era major i amb dificultats de mobilitat, cosa que els ha impedit fugir de les flames. Fonts de la policia local estimen que els ancians tenien uns aproximadament 86 anys i el fill que vivia amb ells, 58. Bé, els bombers de l'Ajuntament de València han rebut l'avís pel sinistre vora les 7 i mitja aproximadament del matí, i l'incendi ha començat en el quart pis de la finca. Ràpidament s'ha propagat al pis de dalt. Afortunadament, els residents en aquesta cinquena planta han pogut fugir apressuradament a temps de l'edifici, a diferència de la família de la quarta, que han mort víctimes, malauradament, de les flames. Miren, un 3 d'abril, però de l'any 1493, els reixos catòlics rebien a Barcelona amb tots els honors a Cristóbal Colón. Avui és el Dia Mundial de l'Arcoiris i les temperatures mínimes aniran en descens amb possibles gelades febles en punts de l'interior de Castelló i les màximes també baixaran al litoral. Estan escoltant la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Vila-real i comença Protagonistes.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad, venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, cofradía de Santa María Magdalena, hermandad de la Santa Faz, cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, hermandad del Santo Sepulcro, venerable Orden Tercera del Carmen, hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las Angustias, cofradía de la Virgen de los Dolores, Semana Santa Vila-real, declarada de interés turístico autonómico, la nueva Vila-real del siglo XXI. Vila-real avanza.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Porque nos vamos de fiesta.
Arriba la Festa dels Xiquets a Villarreal, de la mà de Fundació Caixa Rural Villarreal. El divendres 14 d'abril, els més menuts gaudiran de jocs de fusta adaptats, castells inflables, activitats i moltes sorpreses. T'esperem a la plaça Major de 10 a 1 i de 5 a 7.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? No caurà pedra. ¿Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió Llauradora. Assegure la seva tranquil·litat.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I què tenen avui en el programa? Però avui en el programa parlarem en els llauradors, ja saben, l'Associació de Llauradors Independents Valencians. Parlarem d'eixa nuleta, denominació que volen per a la taronja de Nules, per a la Clement Nules. També parlarem d'eixes plantes solars, a veure què els pareix, d'eixa pròxima manifestació del 14 de maig i d'eixes subvencions de 40 milions d'euros. I després, com no, tindrem així a la diputada autonòmica Marisa Saavedra, que és en actualitat autonòmica, però per la pròxima legislatura se presenta a les autonòmiques. Ella està en el nacional i se presenta a les autonòmiques. Però m'agradaria molt preguntar-li què pensa de Yolanda Díaz, de les declaracions de vull ser la primera presidenta d'Espanya i d'aquesta absència de la decisió de Podem en aquesta posada de llarg de sumar d'aquesta candidatura de Yolanda Díaz. No sé. També m'agradaria preguntar-li per aquestes enquestes que diuen que no tindran representació que Podem no tindrà representació en les autonòmiques. Per això, al voltant de la una, la tindrem així en directe. També vindrà el president del CRIS de l'Hospital i ens parlarà de la religió. Sí, sí, des d'un punt de vista, diguem, històric de lo que era la religió o com s'abordava la Setmana Santa fa uns anys així en la localitat de Vila-real. Tot això i de ben segur que més coses... Ah, i per cert, també tindrem el president de Visa, Sergi Tellols, que ens parlarà de com va ser la clausura del Festival Internacional de Curtmetratges. En fi, això i moltes més coses que no puc avançar, perquè saben que això és un directe i van tancar-se les coses en funció de com va anar el matí. Però ara sí, ara m'on anem a les notícies.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Ahora es el momento de Agrupa. Con la financiación Agrupa de Grupo Cooperativo Cajamar, puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulte en nuestra web apartado financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real. La caixa del nostre poble.
Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha activat aquest dilluns el rellotge electoral. El ple del Consell ha celebrat una reunió extraordinària per aprovar el decret de dissolució de les Corts i convocar-les oficialment les eleccions autonòmiques per al 28 de maig, coincidint amb les municipals. Puig, que ha comparegut envoltat de tot el Consell, ha fet un resum del que ha sigut la legislatura, la que fa número 10 de la Comunitat Valenciana, i ha començat posant l'èmfasi en totes les dificultats que s'ha trobat l'executiu, la Dana, la borrasca Glòria, la pandèmia inèdita del coronavirus que va paralitzar el món durant 2 anys i la guerra iniciada per la invasió russa a Ucrània, que ha disparat la inflació a nivells històrics. També ha rememorat el mandatari i ha volgut tindre un record especial per a les 10.451 persones que han mort a causa del Covid-19 al territori i a totes les famílies. La Conselleria de Sanitat, Universitat i Salut Pública ha posat en marxa una bateria de mesures per a simplificar la renovació dels tractaments farmacològics de pacients crònics. En concret, en breu, s'amplia el termini en el que els professionals facultatius puguen efectuar continuacions directes de les prescripcions. Fins ara eren de 10 dies i s'estenen a 30. Això significa que els tractaments crònics finalitzats poden prorrogar-se directament en els 30 dies posteriors a la data en què es van esgotar els envasos dispensats. I Diputació de Castelló forma més de 80 dones en el programa de capacitats digitals. Aquesta setmana s'ha iniciat en el centre Sedes de la Vall d'Alba la segona edició del curs de Política i Gestió Informatitzada d'Estoc, pertanyent al programa de capacitació de capacitats digitals per a dones enmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest programa formatiu està dirigit a dones desocupades i residents en municipis de menys de 30.000 habitants de la província de Castelló i té com a objectiu millorar la ocupabilitat de les participants, reduir la bretxa de gènere i impulsar l'emprendedoria digital, entre altres. I Cultura, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, presenta un canal de cine valencià dins de la plataforma Filmin. Aquest canal nou, en el qual hi ha més de 150 produccions valencianes disponibles, és possible gràcies a un acord entre l'IP i la plataforma de cine en línia. El director adjunt d'Audiovisual i Cinematografia, Francesc Felipe, ha assenyalat que aquest acord té l'objectiu de començar a visibilitzar i difondre l'oferta actual de l'audiovisual valencià en les plataformes, així com impulsar la marca i Filmoteca Valenciana i promoure el nostre centre de documentació cinematogràfica. I oferir subscripcions gratuïtes d'un mes al catàleg complet de Filmin per a les primeres 1.000 persones que tramiten la seva inscripció al Centre de Documentació Cinematogràfica, siga presencialment o telemàticament. Aquesta oferta està limitada a usuaris amb el domicili o al territori valencià. I la Conselleria d'Educació ha elaborat la radiografia de necessitats de les escoles respecte al professorat d'infantil, primària i educació especial, seguint les pautes d'estabilització i consolidació estructural de places docents que el departament que dirigeix Raquel Tamarit ha establit en el nou projecte d'ordre de plantilles d'infantil, primària i educació especial. Tamarit destaca que en els dos primers cursos hi haurà prop de 3.000 mestres i mestres del mes en plantilles estable a les nostres escoles. L'augment del professorat fins a 2025 serà un mínim de 17.000 professionals més de l'educació perquè durant els pròxims mesos s'estendrà l'increment de personal docent als instituts. I la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciències i Societat Digital ha publicat una nova convocatòria de subvencions del programa Investiga, que té per objecte la contractació de persones joves demandants d'ocupació per a desenvolupar iniciatives d'investigació i innovació en la Comunitat Valenciana. La duració dels contractes a subvencionar serà d'un mínim de 12 mesos i un màxim de 24 mesos. Els contractes podran ser de dos tipus. Un modular amb un sou de 22.405 euros per a persones contractades i un any de contractació, la qual cosa suposarà 1.867 en 16 euros al mes per a persones en els grups de cotització de la Seguretat Social de 9 a 5, tots dos inclusivament. I al llarg de l'últim mes i mig, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Castelló ha realitzat diverses actuacions per al seguiment i control del compliment sobre la normativa relativa a l'esforç pesquer per part de les embarcacions d'art menor en la zona nord de la província de Castelló. Les mateixes han donat com a resultat la confiscació de més de 4.000 metres de xarxes d'art de fons en tres actuacions dutes a terme en les costes de Peníscola i Benicarló. Les arts de pesca confiscades han quedat presentades i depositades en els diferents ports de la disposició de l'autoritat administrativa i competent i s'han realitzat les corresponents denúncies als diferents armadors patrons pels pesquers implicats per portar i calar més xarxes de les autoritats per la normativa europea.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de University Villarreal. te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Va, ¿on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Necesitas una abogada? Tania Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Tania Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Villarreal. Teléfono 675-66-66-68.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante. La solución a tus problemas en el hogar.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castelbell, 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Yo soy esa,
que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Mura, 12, de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Miren, i l'Ajuntament de Onda ha obert les portes d'un nou centre d'emprendedoria i coworking, es diu Onda Genera. I estem en, tenim el fil telefònic al tenent alcalde Vicent Bou. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Diu les particularitats de... perquè, clar, jo les tinc així, les tinc a la nota de premsa, però m'agradaria que les explicara a vostè als oients.
Sí, pues el que hem volgut fer en este nou espai que hem posat en marxa pues és dotar a Onda d'un lloc on els emprenedors pues puguen aprofitar-se, puguen agafar noves oportunitats laborals, noves oportunitats educatives i també pues formar-se i en un futur pues anar donant serveis en este edifici, en este espai que està ubicat en el apeadero de Betxí i que servisca perquè noves empreses puguen néixer, puguen vindre a Onda i puguen desenvolupar-se tenint tot el suport de l'administració i en un ambient de, on es fomenta la innovació, no? I tot és relacionat amb l'emprenedoria.
Uh-huh. Este edifici era un edifici de la Creu Roja, el que estava, que tot el món, almenys quasi tot el món coneix, en l'apeadero de Betxí. Vostès han gastat en la reforma, en l'Ajuntament, el Consistori, 110.000 euros i el que posa són espais polivalents on el que s'intenta és optimitzar els recursos per a que els que se posen en marxa tinguin menys gastos i puguen, bueno, tindre tots els beneficis que tenen l'estar en un espai polivalent, no?
Sí, sí, la idea era un edifici que estava en desús, edifici municipal, que no tenia cap tipus d'ús, i el que hem volgut fer és reformar-lo i poquet a poquet anem afegint-li més serveis. Ara estem en tot el tema de formació per a emprenedors, per a gent que vol muntar el seu empresa, en si té posa habitatge en venda, o en qualsevol aspecte, comptabilitat, en gestió de la seva empresa, ja, i en un futur més pròxim, pues el que volem és anar augmentant estos serveis i també pues, de dotar d'això, que tu has dit, d'una sala d'espai de coworking, dotar de noves possibilitats i de noves formacions a les empreses. El que volem crear és un ecosistema d'innovació social, donant el primer pas, no? De la mà del FEI, també, fent formació, i el que volem fer és això, pues, poquet a poquet anar augmentant tots els serveis que dona l'edifici i convertir-lo pues, en referent en tot el que sigui en matèria pues, d'innovació social, d'emprenedoria, i això és el que estem treballant.
Obrir les portes, clar, perquè els oients se facin una idea, és dir, ja està funcionant?
Sí, efectivament, ja s'està fent allí formació amb emprenedors, amb gent d'Onda, pues, que té un negoci o que vol muntar una idea de negoci, vol posar en marxa i vol rebre aquesta formació extra pues, de la mà d'empresaris, de gent professional, de formadors que estan al dia de totes aquestes qüestions en ventes, en comptabilitat, en conduir la gestió d'una nova empresa. I el que estem fent això ara, no? Esta etapa inicial, el que estem fent és formar en emprenedoria a tots aquells onders pues, que volen posar en marxa el seu negoci i creuen que és bo tindre sí que t'assessoramen o tindre aquestes classes per a donar suport a les seves idees innovadores.
Uh-huh. Quan parlem d'este centre, podem parlar de que es, poden hi haure espais on se puguen, podem dir que pot ser un poc un, una incubadora, és dir, poden estar empreses ubicades dins?
Clar, nosaltres el que tenim la idea és una vegada en alguna següent fase, pues, agastar aquest espai, no? Una de les zones polivalents, per a que empreses o joves autònoms o gent d'onda, no? Que organitzen les seves formacions en l'edifici, pues, puguen en un futur pròxim, una vegada acabar les seves formacions i tal, si té alguna idea de negoci, pues, puguen tindre allí una zona per a poder tindre el seu ordinador, per a poder rebre a gent, no? I com volem crear, allí és, en el nostre espai, pues, un xicotet lloc on pues, qualsevol que tinga ganes, qualsevol que tinga una idea innovadora, qualsevol que tinga pues, qualsevol ganes d'emprendre, pues, sàpiga que allí té un lloc de referència, on tindrà un suport i on tindrà una ajuda per aconseguir-ho.
Uh-huh. I algo que, clar, me ve al cap i que jo suposo que els oients es passa igual, en quin règim estarà? Me refereixo si n'hi haurà un règim de lloguer per als diferents despatxos i quant d'aforo té, o sigui, quanta gent pot optar a això?
Sí, no, de moment, el que deia, de moment que estem més en el tema formació, val? Entonces, això és un xicotet espai de coworking que està molt ben ubicat perquè està en la zona de polígon industrial, però de totes les empreses, sí. I el que volem és això, no? Que la idea és que la gent que isca de la formació, la gent que isca d'aquestes formacions que fem i que además fer moltíssimes més, fer una fase molt inicial, pues, seleccionar aquests projectes que puguen ser viables i dotar-los d'un espai, no? És el que deia, són zones de coworking, són d'espai compartit, i nosaltres el que volem ser és un poc l'inici, no? Donar suport a aquesta fase inicial de l'emprenedor, no? que comença una activitat, pues, assessorar-lo de com té que muntar una empresa, de regims legals, de totes aquestes qüestions, dotar-li d'un xicotet d'espai per a quan comença, i si el que volem és això, no? És intentar ser, per almenys, aquest impuls inicial que a voltes a tots ens fa falta, pues, en quant a formació, en quant a assessorament, en quant a totes aquestes qüestions, i després pues, aconseguir ja aquestes empreses per si soles, pues, puguen seguir creixent en els seus respectius àmbits.
Requisit per a poder optar a anar han de ser residents d'Onda?
En principi, un altre fet que fem és que tot el món que va a aquests cursos o qualsevol que quede a Onda Logístic o qualsevol servei de l'Ajuntament o inclús el servei de joventut, que també fem molta formació per a emprenedors més joves, pues, tinga interès en poder accedir a aquest espai, pues, que vinga, que ens quede, que quede a l'Ajuntament i contacti amb el servei d'empreniment de l'Ajuntament i l'informarem de tot allò que necessite saber. No sé si s'agradaria pues, que molts sonders s'animen, que moltes quedessin i puguin sortir. D'aquesta xicoteta idea poden sortir moltes empreses que siguin més innovadores i el més fructíferes possible, i el que fem és això, no? Animar pues, això a tots els onders que tinguin ganes d'emprendre, que es fiquen en contacte amb aquest servici, que es fiquen en contacte amb l'Ajuntament d'Onda, i pues, això assessorarem pues, en tot el que puguem i estarem sempre ahí al costat. Tenim també l'oficina acceleradora, tenim molts serveis per a les empreses que volem que Onda siga un lloc atractiu però bé una empresa, no? Volem ser una ciutat d'oportunitats i estem treballant per ficar totes les ferramentes que tenim a la nostra mà per aconseguir-ho.
Pues, Vicent Bou, primer tenient alcalde de Onda, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, moltes gràcies.
siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Conoces Herbote? Es un multiespacio enfocado a tu bienestar. Podrás encontrar una cafetería saludable, una arboristería, una tetería y una tienda de regalos. Pero espera, hay más. También tienes terapias holísticas como masajes, hipnosis, entre otras. Estamos en la Avenida Francia 37 de Villarreal. Teléfono 697 20 98 63.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
I tinguen així en mi a Luis Cabedo, ell és ell porta la pàgina de Facebook dels Amics del Crist del Calvari i va parlar-nos d'arts plàstiques. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana, com estem?
Pues molt bé, esperant a que vinguera el president del Crist de l'Hospital i em parlarà de Setmana Santa.
Ai,
i jo ha traspapelat els guions i entonces dic, pues no, no era això el que
menys mal que en este barri de Cristos n'hi ha uns quants i sempre t'ha vaigut bé que passara per així.
Vaya que sí, jo dic, mira, dona compte, però en realitat era que Luis Cabedo, ¿vale?, que porta la pàgina de Facebook, ve a parlar-me de les arts plàstiques, ¿vale? I és el que porta la pàgina de Facebook dels amics del Crist del Calvari. Aclarit això?
Ja està clar, ja, tranquil·la.
Endavant.
Jo crec que el trasfondo de la Txell lo que vol sentir és el romance i la historieta i dona igual qui li ho conte. Pues en sí, vull contar-te les arts plàstiques, una relació d'un dibuix, d'un quadre i d'un mural que té d'alguna manera el centre de l'atenció del poble de Villarreal. I primerament, pues, vull contar-te la història del dibuix, que aunque un dibuix que té que veure en el nostre poble, no? pues té que veure la seva antiguitat i la seva transcendència. I a mi molta gent desconeix que existís. Per això avui, Susana, vaig a contar-te la història d'un dibuix que està molt relacionat amb el nostre poble. De fet, plasma un lloc molt emblemàtic de la nostra localitat. I que si tinguérem el desig d'anar a veure'l, tindríem que desplaçar-nos al continent americà. Concretament als Estats Units. Exactament a 6.800 quilòmetres d'on ens trobem ara. Detroit. Detroit és la ciutat més poblada de l'estat de Michigan i on es troba l'Institut d'Arts de Detroit, un dels museus més grans dels Estats Units. L'Institut d'Arts de Detroit, més conegut com DIA, que són les inicials d'aquest museu en llengua anglesa, es troba al centre cultural de Detroit, a uns 3 quilòmetres del nord de Downtown. Este museu té exposades al públic més de 65.000 obres. Entre totes elles, pues allí trobaríem un dibuix de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, el qual és considerat el més antic de tots els que coneixem fins ara. Te preguntarà, Susana, com ha pogut anar a posar a parar allí un dibuix als Estats Units de la Mare de Déu de Gràcia. Pues bé,
home, em dona moltíssima curiositat.
Pues sí, a l'any 2020, la galeria sí. Nicolás Cortés, que té sede a Madrid, el va vendre algun dels dibuixos del pintor Juan Conchillos Falco, que ara després te contaré qui és, al Museu de Detroit. I esta és la curiositat per la que va anar a parar a Amèrica el dibuix de la nostra ermita. Però és que, a més, te contaré que també hi ha un altre dibuix d'un altre lloc emblemàtic per als castellonens, com és de la nostra capital, que després també te contaré. Estic segur, Susana, que voldràs saber més d'aquest dibuix.
Clar.
Pues te conte. Antonio Palomino era un de tants pintors que treballaven per al rei Carles II. Junt a un gran amic d'ell, com era Juan Conchillos, conegut sobretot per el seu extraordinari dot per al dibuix, van estar els dos disfrutant del nostre poble un parell de vegades. De fet, hi ha referència d'aquestes visites a l'any 1696 i 1699. De les dues visites que tenim constància que van realitzar al nostre poble, Juan Conchillos va aprofitar per plasmar dos dels dibuixos avui considerats com els primers que se van realitzar al nostre paratge per excel·lència, com és el de la Mare de Déu de Gràcia. Gràcies a la digitalització dels fons de biblioteques i museus, avui en dia podem gaudir de dos dibuixos d'esta gran artista. De fet, vos passaré les imatges per a que pugueu penjar-les al vostre Facebook i que la gent que està sentint-vos puguen disfrutar d'elles també. El primer dibuix és el que va plasmar sobre l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, que, com ja havia dit al principi, l'original es troba a l'Institut d'Arts de Detroit. I l'altre que va realitzar tractava sobre l'assut del riu Millars i que l'original està depositat al Museu de Belles Arts de València. Este sí que podem anar...
El tenim proper.
Podem agarrar el trenet i arribamos, eh? Les il·lustracions estan datades amb precisió almenys en els mesos de setembre tant de l'any 1696 com 1699. Per la qual cosa, com ja havíem dit antes, és la imatge de l'ermita més antiga de totes les que coneixem fins ara. De fet, en el mateix dibuix té impresa la fecha de quan es va realitzar. Concretament va ser un 29 de setembre de l'any 1699, i això ja fa 324 anys. I el segon dibuix de Juan Conchillos, com ja hem dit, és el assut de la Millars, que va ser dibuixat 3 anys abans. I també, pues, com tenia, este també té 327 anys. Per cert, Susana, també tenim constància d'un altre dibuix de Juan Conchillos Falco, que també el va adquirir el Museu de Detroit. i és el que li va fer al santuari de la Basílica de la Nostra Senyora del Lledó de Castelló, en el que també consta que el va realitzar el mateix any 1699, que quasi que te diria que el va realitzar el mateix dia, perquè me veig que algú el deguera de fer per el matí i l'altre per la vespre. Lo que ja no puc afirmar si també podria ser considerat el més antic que hi ha allí realitzat de la famosa basílica. Ho dic, Susana, perquè la Basílica del Lledó ja hi ha constància d'ella l'any 1375, en un document del Consell Municipal de la Vila. El dibuix té moltes coses en comú a l'actual Basílica del Lledó, pese a que aquesta basílica ha tingut diverses reformes al llarg de la història. Per exemple, l'actual basílica se va construir a finals del segle XVII, sobre els restos de temples que van haver antes. Este és el motiu per el que se conserven elements decoratius de diferents estils artístics. Per exemple, la porta renacentista se va construir a l'any 1572, que avui en dia segueix sent l'entrada a la iglesia. D'ahí la gran resemblança del dibuix a l'actual basílica. Pues esta és la història de dibuixos que quasi que se consideren els més antics que tenen relació en la nostra localitat i que malogradament menys ho podem disfrutar per internet perquè físicament no però, tenim accés, a excepció del de València.
Claro, el fet de que estiga allà una imatge que la tenim nosaltres gravats en la retina. El que passa és que després, al veure la foto, veurem la diferència que n'hi ha entre el que nosaltres estem veient i el que se va dibuixar en aquell moment.
El que desconec és si esta subhasta en el seu dia o l'Ajuntament no va estar avispat, no? Ho dic jo perquè que millor puesto pa estar que quasi en Villarreal, al Museu Polo, no?
No, però normalment quantes coses per entonces no tindre o no estar ben gestionades legalment se n'han anat fora de quants puestos?
Sí. Però jo te digo que el que la subhastaren i que anara a parar allà algun trasfondo n'hi haurà o algú tenia... Des de llavors este pintor diuen que moltes obres d'ell se van cremar quan la Guerra Civil i tal, o sigui, millor... Això que passa, que se va traspapelando d'aquí pa allà.
Quanta cultura se perd.
Pues canviant de tema, o millor dir, de quadros, avui, Susana, com estem parlant de dibuixos, voldria contar-te la història d'un altre quadre, que té com a protagonista a Sant Pasqual. I que té una curiosa història que té, a lo millor, molta gent tampoc coneix. Pues este quadre mos tenim que situar el dia que va morir Sant Pasqual. Pues resulta que quan estava a punt de morir Sant Pasqual no se trobava allí present el custodi del convent. Per lo que Fray Juan Ximénez se va enfadar molt, i el motiu no era un altre que els que estaven allí al costat del sant no se les haguera ocorrit cridar a un pintor perquè immortalitzasse la figura del sant. Per la qual cosa ell va optar a fer-li un retrat literari, el qual va descriure aixina, o sigui, ell... Anava descifrant com era Sant Pasqual.
Sí, sí, sí. Anava descrivint-lo, si dient, tenia la cara redona, sí, el color dels ulls...
De fet, ho va sintetitzar d'esta manera. Va ser el Sant Pasqual d'estatura mitjana, molt ben fet i proporcionat a tots els seus membres. De rostre no molt agraciat, o sigui, tirant el lletget, pobret... Més bé diria graciós, agradable i alegre. La front la tenia redona i amb entrades molt altes, que venien a fer una punta de cabell sobre el mateix front, amb algunes arrugues, en concret dos o tres. Sant Pasqual estava un poquet calvo. Els ulls són de color blau i xicotets, enfonsats, alegres i vius, més reposats i honestos. Els pàrpados arrugats, i amb les pestanyes negres pareix que li portava alcoholades. I així suplia la xicotet que era. Les celles arquejades, res de sutils, el nas alt, xicotet i ben proporcionat. La boca mitjana amb una cicatriu, que té baix el llavi, tenia cap a la barba, que li estirava un poquet el llavi, de manera que no l'afegia, però abans li feia semblar que sempre anaven rient-se. Les orelles mitjanes, les galtes roxetes, moreno de color, més viu i molt temperat. El coll, que era grosset, tenia una o dues arrugues. La barba era poc poblada i entresana. Les seues mans i els seus peus eren molt proporcionats, encara que plens de callos, dels treballs corporals i de caminar descalç. Va ser de carns plenes, ben apretades, ja, que estava grosset, massissó. Va tenir força i verdadera salut fins a 5 o 6 anys abans de la seva mort. Confia en Déu que, junt a un bon pintor, algú d'aixòs que el van conèixer i el tenint estampat a l'ànima, hem de fer-li un retrat que si li semblasse molt.
Claro.
Pues bé, pues, algú el va escoltar i li va fer cas i agarrant totes les descripcions
les
que
dades.
Va escriure en este se li va fer un quadre, el qual avui en dia està a la sacristia de la parròquia de Torrehermosa, al poble on va néixer.
Ah.
I casualment, aquesta imatge se pot dir que és la més real...
la que més s'assemeja, no?
De tots els dibuixos que se li han dedicat al sant, que més físicament se li pareix a ell.
En el moment en què estàs parlant, jo crec que tot el món que ha vist un quadre de Sant Pasqual ha volgut comparar-lo. I, clar, n'hi havia dades que com que no ens quadraven, no? Jo de que siguera un poc grosset, a mi no me quadrava. I després, tampoc que tinguera el nas tan proporcionat, perquè és el quadre que jo he vist, no el té tan proporcionat. I després, el que jo em remetisc al quadre que n'hi ha a l'Església Major, que jo crec que d'ací de la ciutat de Vila-real, que mos fijem, no? Les entraes, sí. Clar, el quadre de Sant Pasqual, Sant Pasqual és un sant molt venerat ací, i tot el món tenim una imatge d'ell feta. Clar. O sigui, que està en Torrehermosa, no?, el quadre...
En Torrehermosa. De totes maneres, tant el quadre este com el dibuix del el pintor anterior, t'ho passaré perquè ho fiqueu també al Facebook i la gent sàpiga. A mi este quadre segurament igual està per ací, també, però l'original, diguem que està allí. L'original que està en Torrehermosa. I ja ficats ja...
En matèria d'arte.
Ja seguint en l'arte, ja, pues anem a lo grande, ja, als murals. Murals que...
Que pròximament en pintaran així un, en això de les arts escèniques. No,
sí, la mostra TES, que crec TES, que es diu, que cada any pues, van ampliant...
Que jo ara em fije més, perquè n'hi ha una que és una dona i dos xiquetes, que està, no sé com se diu el carrer, però està per les piscines cobertes.
Sí, sí.
I una altra que està al passeig on posen el mercat, a l'avenida, que no sé si quin dels dos. Crec que només en tenim dos, no en tenim
no,
més.
No, n'hi ha molt més, n'hi ha almenys 7 o 8. De fet, n'hi ha un que està nadant, crec, en un centre d'estos de salut mental, potser?
Sí, sí.
Que, o una piscina, sí. No sé què n'hi ha, que és,
no,
és com si fos un negre.
És un nadador sí. Que en el cap és com que el cap fa de barca, sí. N'hi ha persones pujades, veus? Tres, i han localitzat
un. I és que ara m'has pillat sense la xuleta, tinc que dir-lo, però... En este poble poden haver estat 8 murals.
Sí, però per exemple, dels que mos recordem, pues el de esta senyora en les dos filles d'esta època plasmà. Sí.
La de la taronja, uns que estan com si fos l'última cena.
Ah, sí, també, també.
Davant del col·latge de... Que pareix que sigui una dona i tota la família i tots tenen una taronja.
Sí, que volien representar la taronja.
Sí, tots aquests murals tenen una denúncia social.
Un trasfondo, un trasfondo. I després està el jutge que no té cap.
Sí, que casualment d'aquest és el que vull parlar.
Pues vinga.
Perquè este mural de Iuro... per això, per acabar, Susana, ja que parlem de dibuixos i quadres, no podem deixar de parlar dels murals. Vila-real, en els últims anys, ha anat potenciant este art urbà en diferents carrers del nostre municipi. Però vull centrar-me en un, que molta gent, estic segur, l'haurà vist més d'una volta i no sap de la seva repercussió mundial que va tindre a l'any 2018. És un juez en la seva toga, en les mans entreposades, una mà damunt de l'altra, però sense cap, perquè el mateix edifici no dona temps al cap, però jo crec que...
Però és ideal, és ideal.
Sí.
Perquè al final allò de que la justícia és sorda, cega...
Muy bien, entonces no dona reflejar qui és el que porta la toga en este cas, no? Pues la Street Arts United Station, ja tu veus que l'inglès segueix pronunciant lo que dona por, és una comunitat d'art urbà que creu en el poder de l'art públic. I gràcies a la seva dedicació i entusiasme porten aquest art a nivell mundial. La seva seu es troba a la ciutat de Boston, als Estats Units. I des d'allà organitzen tota mena de projectes relacionats amb la street art i donen a conèixer artistes locals i internacionals que han contribuït a l'escena de l'art al carrer. Un dels objectius principals és recolzar i construir comunitats d'artistes dins d'aquest sector artístic. Això aconsegueix gràcies al contingut i publicacions de la seva pàgina web i xarxes socials, on els seus seguidors poden interactuar i mantenir-se informats de les darreres novetats que succeeixen dins del món de l'art urbà. Street Art United Station es caracteritza per la seva implicació en projectes que giren al voltant de temàtiques amb missatge molt potent com la injustícia, la pobresa, la violència, el racisme o el mig ambient. Pues resulta que este mural en concret del que estem parlant, de Art Urbà de Villarreal, el que porta per nom Patriarcat i cuya obra perteneix a l'artista argentina Iuro, figura en la llista dels 10 més impactants del món a l'any 2018, que va elaborar esta prestigiosa pàgina. Esta obra, per si algú no sap de les que estem parlant, se situa a la paret d'una casa al carrer Cardenal Tarancón, o sea, que el que va al mercat en dissabte segurament l'haurà vist fijo, vamos. La qual va construir la peça clau de la mostra TES, patrocinada per l'Ajuntament de Villarreal i amb Pasqual Arnal com a director. Iuro, la seva creadora, és una dona que no cessa en el seu afany per continuar denunciant les injustícies que seguissin afectant a les dones. Concretament, en esta pàgina podem llegir l'explicació d'esta obra en la qual mos relata lo següent. En Espanya, 5 jóvenes pandilleros violaron a una joven de 18 años y fueron condenados a prisión. Aunque la sentencia los declaró culpables de abuso sexual, según el juez no hubo violación porque no percibieron violencia ni intimidación.
Ala.
El tribunal se negó a condenarlos por agresión sexual y, en cambio, optó por el más mínimo tipo de abuso sexual criminal. Con la desigualdad que las mujeres han padecido durante décadas, no había un mejor momento para que el artista aprovechara la oportunidad en TES 2018 para difundir este tema como en su patriarcado. Está claro, Susana, que se refería al cas de la manada, que es el nom pel qual es va conèixer els successos relacionats amb un cas de violència de violació a Pamplona, la matinada del 7 de juliol de l'any 2017, durant les festes de Sant Fermín. Com tot el món ja sap, tratava d'un grup de 5 homes que van violar a una jove de 18 anys en un portal al centre de la capital navarresa. La víctima va denunciar els agressors per violació. El cas, que es va considerar en 2 tribunals de Navarra, l'Audiència Provincial i Tribunal Superior de Navarra, com a abús sexual, va tenir una important cobertura mediàtica i en xarxes socials, el qual va aconseguir mobilitzar a una gran part de la població espanyola que es va manifestar en desacord amb aquestes sentències. El cas va ser finalment revisat i sentenciat per el Tribunal Suprem, que ho va considerar una violació. Pues tinc que dir, Susana, que gràcies a esta obra de Villarreal, aquell any va entrar en el top 10 dels millors murals que compartien protagonisme, entre altres, en un que hi ha en la ciutat, en un municipi de León que se diu Bañeza, que no sé de què tratarà el mural este, i un dels seus murals també entre els més importants, així com un que va haver a Sumatra, a la Índia, a Nova York, a Atenas, a Ferrera, a Itàlia, a Suïssa, a Manchester, a Gran Bretanya, i a Teheran, Iran. Pues en aquestes capitals importants d'arreu del món es troba el poble de Bañeza i el nostre municipi Villarreal, com que teníem 10 dels murals més impactants i que la gent no tenia que deixar de perdre'ls per anar a veure'ls. Però així que si n'hi ha molta gent que avui dia passava i no feia molt de cas perquè sàpiga el trasfondo i l'argumentació d'este mural que podem gaudir tots avui dia fins que el sol, la ploguda i el que me ha tres tasso mediambientals el carrer que
se l'emporten. Pues Luis Cabedo, creador de la pàgina de Facebook dels Amics del Crist del Calvari. Moltes gràcies per haver vingut.
Pues moltes gràcies i hasta la pròxima.
Gràcies.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-83-83-02.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Tens bon paladar? Vine a comprovar-ho. Ara pots gaudir a la braceria del bon paladar i tastar el polp a la brasa. O si lo teu és la carn, una parrillada mixta. Disposem de serveis de menús i esmorzars. Vine a conèixer la nova gerència del bon paladar. Ens trobaràs a la plaça Major de Villarreal, número 34, just darrere de l'Ajuntament. Comandes al telèfon 624-288-409.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Sols et queden unes poques dents sanes? ¿Sabies que es posible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 del Grupo Cooperativo Cajamar y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es/cuenta360. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La Caixa del nostre poble.
Quiero un 2008. Bueno, no. ¿3008? No. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. Ah, y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 en Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Sergi Tellols, director de Vist. Bon dia.
Bon dia.
A més, ja està treballant en ell en una cosa nova, Sergi, has de dir la veritat de lo que estàvem parlant nosaltres antes de que entrarem en directe. T'han tingut que recordar que tenies que vindre.
Sí, perquè, clar, ja el divendres vam tancar el Vist i ja està molt lluny, ja. Vull dir, jo avui ja m'he posat en altres projectes d'estos que tenia parats, perquè estos últims mesos està de dedicació 100% al festival i a banda de les cridades que he tingut avui de gent de, allò que tenien que fer, jo, sí, doneu-me...
Perquè havies dit, quan s'acabi el certamen, jo estic a disposició i este matí un fum de cridades.
Sí, correcte, és això que vaig dient. Sí, quan passe el festival.
Ja. I estàs ja en pleno rodatge de...
Sí, estàvem rodant una escena que servís un poc d'avanç o de teaser, que se diu en audiovisual, del projecte Abraham con N, que és una sèrie que anem a rodar en Abraham Guirao, de l'associació Conquistando Escalones, i que en breu hi ha una campanya de micromecenatge per a aconseguir la financiació.
Fija't tu. Al final, Pisanca, millor curt i millor guió del Festival Vist de Villarreal.
Sí, Pisanca, un curtmetatge que vam poder veure dimecres, de terror, que és molt curiós perquè moltes vegades en festivals, com sempre dic, no? Generals com el nostre, que intentem que hi hagi una mostra de diferents gèneres i de diferents estils, que guanyi un curtmetratge de gènere, en aquest cas de terror, és una cosa estranya, però ahí està, no? I molt contents també de que hi sigui la decisió del jurat. És un curt que a més va agradar molt al públic, perquè aquest dia va tindre un bon grapat de vots, o sigui que...
Sobretot per la posant escena que tenia, per la realitat
que
se vivia, eh?
Sí, comentàvem l'altre dia, no?, a propòsit del passe del curt, que era una història de terror, però rodada en una cafeteria plena de gent i a plena llum del dia, i tot anclat a una conversa entre dos amigues que se retrobaven després de molt de temps. I aconseguir fer terror en això no era fàcil, no? Però sembla que ha calat tant en el públic com en el jurat, i ahí està, en el palmarès en dos premis.
Uau, és satisfet, suposo, no? O li hauria agradat que haver estat més repartit?
No, jo en el tema de les valoracions del jurat no me pose, perquè és veritat que nosaltres la feina difícil i grossa és la de tractar de fer una selecció de curtmetratges de nivell entre tot el que ens arriba, i clar, se'n queden fora moltíssims que també tenen molt de nivell, però una vegada tenim això sempre diem, bé, i ara el jurat, a veure què diu, però premien el que premien estarà bé, perquè aquesta selecció nosaltres la firmem i anem endavant amb ella.
Uh-huh. Els curts, el curt express, què tal? Quin resultat ha donat?
Molt bé, el vist express, 5 treballs molt diferents de diferents gèneres també, molt curiosos, i a més els xavals dels instituts pues, molt volcats, no? En aquest moment amb molta il·lusió. Hi havia comèdia, hi havia ciència-ficció, hi havia terror, o sigui que també alguns altres que sí que tenien com alguna preocupació social més interna, però és veritat que també va ser una selecció de curts, bueno, selecció no, una sèrie de curts molt variaeta i que va estar molt bé.
Uh-huh. Suposo que ja començaran a rebre els curts per la pròxima edició.
No, la convocatòria l'obrirem més endavant, encara no. Això ha de passar el seu procés i s'obrirà uns mesos abans de l'edició de l'any que ve. Això, pensar també que la convocatòria la van tancar fa 2 mesos i ara... hem de donar temps també per a que se facin curs nous, per a que puguem nosaltres rebre també una alta quantitat gran. Ara només rebríem els curs fets en els últims 2 mesos, no? La convocatòria s'obrirà, suposo que ja en la data de l'any que ve més pròxima, això encara no. Nosaltres ja començarem a treballar en algunes coses, en veure quines coses han funcionat, quines poden millorar i tot això, però...
Clar, però jo estava pensant en la quantitat de gent que a lo millor tenia el curt o que ja està pensant quan obrin aquesta convocatòria.
Sí, pot ser, sí. De fet, hi ha gent que ens comentava no vaig arribar perquè encara no el tenia acabat, però ara ja el tinc, i sempre els diuen bé, no passa res l'any que ve.
Uh-huh. Quan has arribat, t'he comentat la notícia de que Cultura, mitjançant l'Institut Valencià de Cultura, presenta un canal de cine valencià dins de la plataforma Filmin. M'agradaria que digueres... públicament la reflexió que has fet.
Sí, no he llegit la notícia, però és una notícia molt positiva el fet de que el cine valencià comença a obrir-se portes també més enllà de lo local, no? Que crec que a vegades és lo que ens ha faltat, creure un poc en el que fem i també contar unes històries que són universals, no? Perquè hi ha molta gent que associa l'audiovisual valencià pues, a sèries com l'Alqueria Blanca, que estan molt bé, però que tenen un arraigo molt, molt valencià i potser són més difícils d'exportar, uh-huh. Però en estos últims anys jo crec que s'han rodat moltes pel·lícules que estan funcionant molt bé i que està bé que acaben totes arreplegades en un canal des d'una de les plataformes que, en la meva opinió personal, és de les més potents que hi ha ara mateixa. Està molt bé perquè crec que ja per fi podem arribar a 3 públics i és una bona notícia perquè això farà que puguen existir més pel·lícules, més sèries en el Segell Valencià.
I per lo que parlem de les plataformes, clar, n'hi han que estan més benvenudes però són més roïnes i, sin embargo, la gent segueix apuntant-se a aquestes plataformes?
És que això també va un poc en els gustos, no? Concretament esta, que pes que estiguem fent-li publicitat, però és veritat que Filmin és una plataforma que aposta sempre per el cinema de més difícil difusió, diguem, i quan el confinament va tindre un boom, molta gent va acabar allà, i és veritat que té des de clàssics inqüestionables d'estos que és difícil trobar-los en cap altre lloc, a pel·lícules que tenen un recorregut més limitat en sales o en plataformes més grans, perquè a mi el tipus de públic...
No són tan comercials.
Clar, i és una, ja dic, és un lloc on pots trobar coses molt, molt interessants i de molta qualitat.
Claro, jo te dic això perquè normalment tots ens deixem portar un poc per lo que diu tot el món al carrer, no? I dius, pues, bueno, pues tens Netflix o tens Disney i Filmin no és una massa...
No, però entre la gent més cinèfila sí que crec que pràcticament tot el món te parla de Filmin sempre.
És un bon dato. Mira, jo he llegit els patrocinadors dels curtmetratges, perquè això és algo de la que a voltes no se parla, perquè clar, Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real. I sempre penses, bueno, pues que està patrocinat pel mateix consistori, evidentment, sí. Diputació, Generalitat, com funciona la cosa, és dir, perquè clar, també he vist d'ací que se col·labora.
Sí. Sí, sí. Enguany teníem col·laboradors. Estos dies parlàvem dels Multicines Sucre com havien col·laborat en estos bares 2x1, també en el passe de la pel·lícula que van fer allà, la inauguració. Però teníem en este cas concret 2 col·laboracions molt potents. Una, la de Apunt, la televisió valenciana, que no només eren el nostre mitjà oficial i ens han fet difusió en els seus programes, sinó que també han patrocinat el Premi del Públic, el Premi Apunt del Públic, que aprofite per a dir que se l'han dut Fonorama, un curtmetratge d'animació que van projectar l'últim dia i que va arrasar entre el públic. Era una comèdia molt boja que sempre dic falten comèdies, no? I crec que és una bona mostra de que quan poses una comèdia el públic vota en massa, no? I és el cas de Fonorama. I després també Fundació Caixa Rural Vila-real, que patrocina també el premi al millor curt en valencià, que ha guanyat Hardcore, un documental que també té CGI valencià. I a més, Fundació Caixa Rural també ens va cedir les seues instal·lacions per a fer les activitats de dissabte i diumenge, les que anaven més enfocades a un públic professional.
Ha guanyat 600 euros.
Sí, sí. Són...
Este. Millor interpretació masculina.
Millor interpretació masculina va guanyar Quim Ávila, l'actor d'un curtmetatge que es deia Iago i Tristan, un curtmetatge que també va impactar molt al públic. És veritat que els dos actors estaven molt bé i que al jurat també li va costar molt decidir-se, però en les nostres bases ve especificat que no es donen premis ex aequo i van optar per donar-li el premi a Quim Ávila. És una interpretació molt complicada perquè el que fa en el curt, i qui l'hagi vist suposa que entendrà el que estic dient, no hi ha referents als quals agarrar-se. Vull dir que inventa una cosa nova fent aquesta interpretació d'aquest personatge. I la interpretació femenina va anar per a Isabel Rocati, que és una veterana actriu de cine i de teatre valenciana, castellonenca concretament, i que l'hem vist en pel·lícules com Estiu 1993, per exemple, de Carla Simón, i que protagonitza el curt Habitat, de la directora de Castelló, Elena Escura, que me pareix molt interessant poder recalcar això, que un curtmetratge provincial s'ha endut un premi de la secció general, que moltes vegades hi ha gent que ens pregunta, però el curt provincial pot guanyar el premi al millor curt, o el premi al millor actor, o millor actriu, millor guió? Sí. Este cas s'ha donat enguany en el premi a la millor interpretació femenina. Sí que és cert que el premi al millor curt provincial va anar a parar al Maestrat Filmat, un documental de Fermín Sales, un assaig audiovisual, un curtmetratge bastant estrany dins de lo que se sol veure a la província, però que va agradar molt al jurat i ahí té el seu reconeixement, jo crec que també just i merescut.
Pues Nassol, te deixem que continues en lo teu, que tens feina i sí, sí. Més de valent. Sergi Tellols, director de Vist, perquè clar, sempre eres així quan parlem, però suposa que tindràs més currículum que...
Sí, i aquestes coses són les que estic ara tornant-me a centrar en elles, que les tenia un poc descuidades, però sí, avui he vingut a fer esta valoració, continuo sent director del Vist, i ara quan isca d'ací pues seré una altra cosa, però no perc l'altre, en la motxilla van totes aquestes coses.
Sergi Tellols, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, muy ilustre cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad, venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, cofradía de Santa María Magdalena, hermandad de la Santa Faz, cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, hermandad del Santo Sepulcro, venerable Orden Tercera del Carmen, hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las Angustias, cofradía de la Virgen de los Dolores, Semana Santa Villarreal, declarada de interés turístico autonómico, la nueva Villarreal del siglo XXI. Vila-real, avanza.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Porque nos vamos de fiesta.
Arriba la festa dels xiquets a Villarreal, de la mà de Fundació Caixa Rural Villarreal. El divendres 14 d'abril, els més menuts gaudiran de jocs de fusta adaptats, castells inflables, activitats i moltes sorpreses. T'esperem a la plaça Major de 10 a 1 i de 5 a 7.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? ¿No caurà pedra? ¿Tenim assegurada la taronja?
No, María, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
María, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió Llauradora. Asegure la seua tranquilidad.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
I ara anem a parlar amb Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional de Podem per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Clar, se presenta la nova plataforma de Sumem, de Yolanda Díaz. Ella diu que vol ser la pròxima presidenta d'Espanya, però l'absència de la direcció de Podem brilla per su ausència. Diputada.
Sí. Bueno, no hem pogut arribar a un acord abans de l'acte d'ahir. Nosaltres ja ho sentim, jo crec que tot el món sap que Yolanda Díaz és la nostra candidata, vam ser els que vam impulsar aquesta candidatura més que ningú, i realment el que volem és que siga ella i que siga la candidata d'una plataforma ampla d'esquerres. Unides Podem, en si mateix ja som una confluència de forces d'esquerres, i jo crec que bueno, ningú pot posar en dubte el treball que hem fet des de Podem, des de Podemos, per tal d'avançar en aquesta línia. Jo vull recordar pues bueno, que el 2016 es van presentar a la Valenciana, aquí al País Valencià, que estaven bueno, Podem, Esquerra Unida i Compromís, i bueno, va ser molt exitosa, van treure un nou diputat en l'última candidatura, en les últimes eleccions, en el 2019, quan jo me presentava, pues Compromís no va voler anar en aquesta candidatura, i bueno, nosaltres sí que van treure 5, però Compromís va treure només un diputat. I bueno, nosaltres hem treballat sempre per la unitat i continuem fent-lo. Ens hem trobat que, per exemple, per recordar i contextualitzar, crec que és interessant en aquesta conjuntura, pues que les últimes eleccions de la Comunitat de Madrid, que se presentava Pablo Iglesias, la gent recordarà, van fer nosaltres l'oferta d'anar junts en Más País, Más Madrid, i bueno, fer una candidatura d'esquerres progressista, i bueno, ells, Más País es va negar, i bueno, pues va ser la catàstrofe d'anar separats i de perdre, bueno, de donar el poder a l'esquerra i a l'ultradreta en Madrid, que està sent un desastre, entre altres coses, per exemple, per la sanitat pública, no? I bueno, pues, i per últim també d'un dato, i crec que és interessant, pues que bueno, si al País Valencià Compromís, que ara està, sembla ser que per a en la coyuntura esta de Sumar, no? En esta possibilitat, sí que està molt interessat. Així van plantejar la possibilitat d'una candidatura conjunta al País Valencià, ara per les autonòmiques municipals el Compromís no va voler tampoc. Entonces, bueno, cada un té que mirar cada força política, però des de luego ningú pot posar en dubte que Unides Podem i Podemos treballem per a la unitat de l'esquerra. Què volem ara en este cas? I acabe. És el tema d'unes primàries. Unes primàries és un principi democràtic que jo crec que com a forces d'esquerres progressistes no poden renunciar a aquestes hores i no poden deixar esta candidatura tan important per a les generals que venen pues a l'albur de que bueno, pues hi hagi el que va passar per exemple en Andalusia, no? Un acord d'aixina de despatx de per a tu això o l'altre, no? Entonces, bueno, el plantejament que fem nosaltres no pot ser més honest ni tampoc més transparent. Unes primàries obertes en un sens obert, lliure, diríem aixina, en el que tot el món se puga inscriure a tot el país, a tota Espanya, i bueno, que se puguen votar se puga votar de manera democràtica. És un principi democràtic que bueno, nosaltres ho hem portat a rajatabla, han anat a incorporar altres forces polítiques i no podem renunciar a això. No s'acaba res, ahir no vam acudir a este acte, la direcció del partit, però bueno, sí que tenim clar que continuem treballant perquè sí que volem aquest acord i no volem renunciar a esta candidatura unitària d'esquerres per fer front a la dreta i l'ultradreta i fer una candidatura il·lusionant.
Cosa que no ha passat en el diputat estatal i candidat a la presidència de la Generalitat de Compromís, Joan Baldoví, que sí que ha confirmat el dissabte, o va confirmar aquest dissabte, que les tres potes de la coalició Més, Iniciativa i Els Verds tindran una participació de primera en la posada en este aposta de Sumar. Sí. És a dir, ho han deixat ben clar.
Sí, bueno, ells ja saben, no sé jo el que és de primera i de segona, jo sincerament no ho sé. El que sé és que nosaltres estem treballant perquè siga possible aquesta candidatura, perquè la nostra candidata natural és Yolanda Díaz. Nosaltres volem estar ahí en Sumar i volem que siga una alternativa realment democràtica, progressista i que sume realment a totes les forces progressistes. I ahí jo crec que bueno, pues que Podemos no pot estar absent d'una candidatura progressista. No seria bo per a Podemos, jo tinc clar, tampoc ho seria per a Sumar. De manera que jo confie en que este treball donarà fruits i que serà possible arribar a un acord en una cosa tan senzilla i tan, com dirien, de sentit comú en aquests moments ja en el nostre país que és el tema d'unes primàries obertes en la que participe tot el món. És a dir, que...
I parlant d'acords, Rosa Pérez, d'Esquerra Unida del País Valencià, que actualment és la consellera de Transparència i Participació Democràtica, pues bueno, ella parla d'aquest retard en el tancament de la coalició autonòmica en el diàleg de les llistes municipals. Sabem tots, o almenys la gent que ens escolta, a mi em consta que vostè enguany se presenta a les autonòmiques.
I el que diu Rosa Pérez és que per a un tercer botànic serà imprescindible que Podem també sume.
Bueno, per descomptat. Jo crec que, bueno, ja és públic i l'hem parlat, ho he parlat aquí més vegades. En Esquerra Unida nosaltres volem revalidar esta confluència d'Unides Podem, que ha sigut fructífera, que en aquest botànic, en esta legislatura, hem aconseguit moltes coses així a nivell del País Valencià. En l'espenta d'Unides Podem, coses que inicialment el Partit Socialista o Compromís tampoc ho veiem, nosaltres van despentar molt en qüestions que tenen que veure, pues no sé, per exemple, el que se recuperara, per exemple, per a la sanitat pública, hospitals i serveis privatitzats, per dir alguna cosa, no? Entonces, bueno, pues a veure, clar que estem en aquesta qüestió, estem, bueno, la direcció autonòmica, jo no estic ahí, estan en la negociació d'Esquerra Unida per revalidar esa confluència que és importantíssima. Jo vull recordar que als nostres pobles, a les nostres comarques de Castelló, s'està arribant a molts acords municipals, entre ells en Betxí, el meu poble, a la Vall d'Uixó, a molts municipis, s'està avançant i n'hi ha candidatures ja, en fi, alternatives de confluència entre Podem i Esquerra Unida que ja estan tancades i, bueno, confiem i tots estem esperant a que siga i se tancament a nivell autonòmic perquè és imprescindible, perquè si volem aprofundir en les millores de polítiques progressistes, d'aprofundiment democràtic i de defensa del servei públic, etc., al País Valencià necessitem aquesta confluència per un botànic on Unides Podem, o com es diga, no? La marca, a mi el nom és el secundari, no? Però bueno, en aquesta confluència de Podem i d'Esquerra Unida és importantíssima per espentar aquestes polítiques que milloren la vida de la ciutadania aquí a la comunitat valenciana. No?
Quan el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha activat aquest rellonge, no?, electoral, i ha dit que el 28 de maig sí que seran les autonòmiques que coincidiran en les locals.
Sí, sí, sí. Bueno, això s'ha confirmat avui, però bueno, ja es donava per descomptat, i si tenim ahí esa data com a, bueno, pues com a horitzó, i anem a donar-ho tot, perquè en estos mesos tenim que realment il·lusionar a la ciutadania, explicar cada un, no només els seus programes, que els seus programes de vegades són molt, molt sofrits, no?, sinó també les pràctiques, les polítiques que hem impulsat, el que hem fet en cada espai, i bueno, i aquí a la comunitat, les forces polítiques que ens presenten, què és el que hem espentat, i sobretot demanar a la ciutadania confiança i més força, perquè nosaltres a què aspirem? A un botànic on Unides Podem tinga més força, Podem i Esquerra Unida tinguem més força per espentar encara més aquestes polítiques que siguen, pues això, de serveis públics forts, de polítiques per a la, de defensa de la gent i de la ciutadania, i polítiques respetuoses en el medi ambient. N'hi ha tot unes lluites ciutadanes de defensa del territori, front a, per exemple, el tema de les macroplantes fotovoltaiques. N'hi ha moltes lluites de,
bueno,
defensa de la costa.
Sí. Se parlava que este cap de setmana s'havia signat ja un conveni, O sigui, en la cuna de la Taronja estan ja les macroplantes en marxa.
Sí, 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 ahí estem treballant moltíssim des de la nostra força política per evitar que ahí les grans corporacions imposen la seva voluntat i omplin de macroplantes d'estes, en este cas són fotovoltaiques, però que són superdimensionades, extradimensionades, ha de dir, de manera salvatge, ha de dir, invadint el nostre territori. Necessitem respecte, respecte a la ruralitat, respecte als nostres pobles, i clar que necessitem energies renovables, però de manera planificada,
claro,
de manera democràtica i justa, on ahí estiga la planificació de les administracions autonòmiques i locals, que són molt importants, i s'escolti a la gent i als pobles, i se faça de manera equilibrada. Impulsant sobretot, bueno, pues les comunitats energètiques locals són molt importants. Les plaques fotovoltaiques han d'estar en el sostre de totes les instal·lacions públiques, de tots els edificis. Quan això estiga ple de plaques fotovoltaiques, ja podrem parlar de quin territori i com i en quin criteri. Tot menys que siga a, bueno, pues a voluntat de les grans empreses que diguen, mira, pues aquí anem a col·locar una macroplanta que se carregue cultius, que se carregue xicotetes granges, que se carregue al final l'estil de vida, el modo de vida de la gent, i això no ho anem a consentir.
Jo ja sé que vostè no voldrà o no fa cas a les enquestes que diuen que la Generalitat Unides Podem no arriba per a poder tindre representació a la Generalitat, estic parlant.
Sí, sí. Bueno, depèn. Hi ha enquestes. Jo fa dues setmanes vaig llegir una que parlava del 8%, quan saben que el 5% és el límit, diríem així, no, l'horitzó. perdón, la frontera, no, pa tindre representació. Però bueno, jo sempre també ho relativise, perquè tot el món sap el que passa en aquestes enquestes, tot el món sap també que aquesta, com diuen, la campanya perpètua, no, contra Podemos, Unidas Podemos, contra Podem, per tal de, bueno, de invisibilitzar-nos, de desprestigiar-nos i de dir que no servís per a res el vot, mai han resultat. I vull recordar només una cosa per acabar. Jo en 2019 me vaig presentar en juny i en la repetició electoral en novembre, en les dues vegades se dia que este escó al Congrés, el que jo ocupe ara, pues no anàvem a guanyar-lo. Totes les enquestes eren generalitzades de que Unides Podem no entraven, este escó no se guanyaria i pues bueno, el van traure, de manera que, bueno, evidentment, l'enquesta definitiva és el vot de la gent i contra tot pronòstic, totes les enquestes cuinades i tota la campanya de desprestigi i d'invisibilitzar-nos, nosaltres treballem molt per convèncer a la gent que som una opció política útil i que efectivament està aconseguit tant al Botànic com al govern estatal. Hem aconseguit molts canvis a favor de la gent que haguessin sigut impensables sense nosaltres.
Què se porta vostè del Nacional? És dir, quantes coses té la satisfacció de que s'han aconseguit estan i les ha sentit vostè de primera mà?
Sí, sí. Bueno, pues moltes, Susana, moltes, perquè pensem que aquí entraven al govern central en un acord de govern, l'acord de coalició que van signar, amb molta il·lusió, no?, de portar tantes polítiques endavant. Ha vengut després una legislatura molt infame per a tot el món, no?, pel nostre país i, bueno, per a la resta dels països, no?, el tema de la pandèmia, una guerra en el cor d'Europa, tot el tema de la inflació, el volcà, bueno, han hagut crisis, de crisi, i tenir la satisfacció per la que tu m'estàs preguntant, bueno, pues d'haver impulsat polítiques que en esta crisi han protegit a la gent, han protegit a les famílies, els llocs de treball, a les empreses, recordem els ERTE, recordem la pujada del salari mínim, recordem tantes ajudes per a les famílies, per als autònoms, que mai havien tingut ajudes en aquest país. I bueno, comparant les crisis, en la crisi anterior, la gestió del Partit Popular, en la crisi financera, on va ser la dels ERES, no dels ERTEs, ahí se tancaven les empreses, la gent se'n va anar al carrer, van baixar la protecció a l'atur i bueno, van haver retallades a tots els nivells. Jo també sóc treballadora social i vinc del món de l'educació, de l'activisme, també de la defensa de la dependència. Tinc l'orgull de que aquest govern, quan resulta que el Partit Popular pràcticament se va carregar la llei de dependència, van retallar les ajudes al món de la discapacitat, va ser una desgràcia per a la gent que té esta situació i requereix de suport públic. Este govern ha augmentat de manera espectacular els pressupostos per a la discapacitat, per a la promoció de l'autonomia personal, per a la llei de dependència. Ha revertit les retallades, però no només això, ha impulsat. S'han portat polítiques endavant de protecció a les famílies, de posar límits, per exemple, a la pujada dels lloguers, en una situació d'inflació molt infame. S'han tret polítiques, mesures importantíssimes en el tema de la inflació per posar límits al preu, bueno, pues el tope al gas. Va ser molt peleat per Unides Podem. Jo crec que la gent recordarà que sempre se diu ui, és que sempre generen bronca, sempre discussions al govern, bueno, perquè n'hi ha una força política ahí que està exigint polítiques responsables de defensa de la gent i, bueno, pues hem portat ahí. Van aconseguir mesures com el tope al gas, que ha aconseguit que tinguin la inflació més baixa de tota Europa aquí en Espanya i que la resta d'Europa prenga com a referència el que han fet així en Espanya. De manera que han portat endavant polítiques feministes, polítiques de protecció a la ciutadania molt importants, impensables repetir sense Unides Podem. Queda molt per fer, queda legislatura per davant i moltes coses que no hem aconseguit encara perquè pues el PSOE, l'altra part del govern, pues ha estat ahí, està retenint-les. Però bueno, la llei de famílies va així la setmana passada del Congrés de Diputats, ve la tramitació al Congrés, és importantíssima perquè estem a la cua d'Europa en ajudes a les famílies, en aquest país que tant s'ompli la boca de la importància de la família. Nosaltres ahir impulsem mesures de conciliació, de permisos per a les famílies, per pares i mares que puguin atendre xiquets, gent major de casa, prestacions per a les famílies noves, considerar i un suport especial a les famílies monoparentals, que sabem que la majoria són dones, de manera que són mesures importantíssimes per a les famílies també que tenen persones en discapacitat, famílies de la ruralitat, famílies en situacions difícils, de manera que, bueno, moltes coses hem impulsat i, bueno, el que ens queda per fer, n'hi ha molt que per fer.
Pues a treballar per a l'acord, Marisa Saavedra.
Sí, sí, anem a deixar-nos la pell per una alternativa progressista que il·lusione a la gent i sobretot per aconseguir pues, això, un govern progressista de les futures eleccions per a canvis i per a polítiques decents a favor de la gent i més democràtiques.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies a vostès.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Lunes, 3 de abril. Y vamos a hablar de agricultura, concretamente de citricultura, y también vamos a poner en cuestión esas ayudas que han anunciado de 40 millones de euros, o al menos las vamos a cuestionar o a analizar. Está conmigo en estos momentos el presidente de la Asociación de Labradoras Independientes Valencianos. Buenos días, Víctor Viciedo.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Quería hacer un recorrido y, si le parece, empezamos por lo más local, por lo que tenemos más cerca, y es ese anuncio que se hizo de la localidad de Nules, una localidad que tenemos aquí al lado de estos estudios de Villarreal, donde se han anunciado una cantidad de hectáreas donde se van a poner árboles, pero otro tipo de árboles. En este caso no van a ser naranjos.
Sí, bueno, va a ser lo que llamamos renovables, van a ser plantas solares. Van a ser esos proyectos de grandes bloques de hormigón sobre los que se sustenta una base de biosilicio que es la encargada de producir energía, según dicen, renovable. Entonces vamos a cuestionarlo un poco. ¿De verdad es renovable quitar árboles y poner plantas solares?
Mire, yo tuve a un gerente de una empresa que se dedica a esto aquí en esta casa y él lo que me dijo es que pueden convivir el árbol que conocemos y el armatoste este de energía renovable. Le digo armatoste porque lo es muy grande. Es decir, sí, parece pequeño pero es grande. Que cuando dejan de estar interesados los propietarios del terreno en que sigan estando esos árboles que dicen que producen luz, de hecho está comprobado que sí, que producen luz, no tendrán ningún residuo lo que es el terreno. Es decir, lo podrán recuperar cuando ellos decidan que ya no quieren seguir contratándolo para este servicio.
No sé hasta qué punto puede haber ninguna rentabilidad si en cualquier momento yo alquilo mi tierra para eso y puedo decir, alto, que quiero seguir cultivando. Yo no sé si lo habéis visto, pero son unos armatostes de hormigón que te ponen en el suelo. Ahí no puede vivir ninguna planta y lo único que está es los bloques estos, las placas de biosilicio. Uh-huh. Unas placas que para fabricarlas consumen muchísima energía. No es cosa fácil a través del cuarzo ir a hacer estas placas, y que no olvidemos que no se fabrican en Europa, se fabrican en China, y lo que es peor, se devuelven a China para ser recicladas allí, porque aquí la contaminación de las aguas sería tan enorme que no es asumible. Entonces, todo esto es una gran mentira, una gran mentira.
Pero al final, la contaminación de las aguas sería también aquí, como será posiblemente en China,
para poder reciclarlas. Es decir, da igual donde se...
Efectivamente. Es el mundo a nivel ecológico es global, ¿no? Entonces, todo lo que contaminamos en otro lugar... En realidad estamos haciéndonos daño en todo el mundo. Europa simplemente tiene la hipocresía de hablar de ser muy sostenibles cuando en realidad nuestra sostenibilidad la exportamos a otros lugares para que sea allí donde contaminen.
Uh-huh. En este caso... la sensación que da cuando le oigo es que usted está en contra de esta energía que ahora todo el mundo aboga por ella.
No, renovables sí, pero no así. Y yo creo que efectivamente poner placas solares en los tejados, poner placas solares donde hay alguna construcción, uh-huh. eso es súper positivo. Poner placas solares en un huerto, por mucho que te digan, es que claro, es que el agricultor ya no quiere cultivar. No, el agricultor por falta de productividad, por falta de rentabilidad, no va a producir. Y entonces eso no es excusa para poner placas solares. Lo que hay que hacer es hacer rentable el campo. Y entonces tendremos árboles, que ese sí es la verdadera ecología. Tener árboles, el dióxido de carbono, o está en la atmósfera o está en los árboles. Cuanto más árboles tengamos... Uh-huh. menos efecto invernadero tendremos.
¿Y el hecho de que convivan?
Que pueden convivir si lo instalamos en los edificios, pero nunca si lo instalamos en el campo. Uh-huh. Eso es una falacia. O sea, estos son placas de hormigón. Yo no he visto que haya plantas debajo de esas placas de biosilicio.
Claro, porque a nosotros sí que es verdad. A mí me lo dicen aquí en el estudio, cuando me lo dicen, yo tengo que... escuchar y no sé si a veces entender lo que la gente me explica, pero sí me afirmaba que podían convivir y que no había ningún tipo de problema.
Sí, convivir es donde el agricultor ha abandonado poner esas placas de bisilicio, pues bueno, pero no es así. O sea,
¿usted sabe el grado de rentabilidad que tiene para el dueño del terreno?
Vamos a ver, no lo sé exactamente, porque en cada sitio digamos que tiene un precio distinto. Yo sé que en Sagunto, por ejemplo, los agricultores se quejaban de que les iban a compensar económicamente a precios muy bajos. Uh-huh. Pero en cambio en otros sitios te hablan de que la venta de su terreno pues está por encima del precio total.
Entonces, sí, pero hablamos de venta, porque existe el régimen de alquiler y también... Claro. No sé si usted ha hablado con alguien que lo tiene alquilado el terreno.
No.
También en Nules. Nules ha sido actualidad este fin de semana.
Pues Nules precisamente es todo agricultura, Nules tiene muchos cítricos y Nules no es el lugar donde poner una planta de placas solares.
Uh-huh. Le digo porque hay una denominación, es un EIG lo que va a conseguir Nules.
Sí, vamos a ver, efectivamente se hablaba porque lo que se pretendía es tener una IGP, pero bueno, en realidad no se va a conseguir. Con la IGP lo que se quiere conseguir es que con la diferenciación de nuestro producto con respecto al que se produce en otros lugares, pues tiene una calidad superior y por lo tanto, como ha pasado con la alcachofa de Benicarlo, pues se declara esa IGP de la alcachofa y se paga algo más por este producto. Concretamente en Nules de momento eso no se va a conseguir. Es loable la lucha y la voluntad por conseguir que la nulera tenga una diferenciación. Esa diferenciación en principio lo van a hacer con un nombre distinto que se llamará Nuleta, pero que en absoluto se ha conseguido esa denominación de origen.
Yo le decía lo de la IG porque yo creo que se han quedado a mitad de camino. Es decir, en realidad lo que científicamente te diferencia de otro producto uh-huh. es conseguir que te reconozcan esa IGP.
Efectivamente, así es. Y de hecho ellos pues han hablado con la universidad, se han hecho estudios donde ellos afirman que sí existe esa diferenciación de calidad, pero en realidad de momento esa diferenciación de calidad no se ve con una denominación especial uh-huh. para esa nulera.
Cuando hablamos de este nombre, del Nuleta, ¿usted cree que es un primer paso hacia conseguir lo que realmente el objetivo final, que es tener esa IGP?
Pudiera ser. Desde luego es un paso. No es un gran paso, es un paso, y vamos a ver si siguen remando y consiguen esa denominación de origen especial.
¿Y porque sí con la alcachofa de Benicarló y no con la naranja?
Es un proceso
que tiene su cuna en Nules.
Sí, es un proceso largo donde entre otras cosas tienes que demostrar que tienes una diferenciación de calidad.
El local, no me gustaría pasar del local autonómico sin antes recordar la manifestación que tuvo lugar la semana pasada, que fueron ustedes, bueno, el fin de semana pasado, que ustedes el lunes ya hablaron aquí, porque esto les ha dado ánimos para manifestarse el Día de San Isidro en Madrid.
Efectivamente, vamos a ver, fue una gran manifestación, silenciada por los medios, pero una gran manifestación. Y el objetivo de esa manifestación, que era ser la espoleta para que se propagase el movimiento agrícola en toda España y que en estas elecciones se hable en lo que son los debates de agricultura y del sector primario, creo que se está consiguiendo, ya que sí va a haber una manifestación en Madrid, convocada por SOS Rural. Es una asociación sin ánimo de lucro y sin ser y es apartidista, y que en su momento ya movió 150.000 personas en Madrid cuando el COVID. Luego ahora es previsible que consiga mover muchísimas más personas en defensa de todo el mundo rural, la ganadería, la agricultura, la pesca, la caza y todas las actividades del mundo rural en general.
Y si le parece, vamos a hablar de esos 40 millones de euros que ha dicho el gobierno autonómico que pone a disposición de los agricultores, de la gente que, según el gobierno autonómico, entiende que tiene que poner en marcha para que la agricultura continúe y que sea sostenible.
Con respecto a eso, lo que tengo que decir es que en la prensa han salido informaciones engañosas. Parece que la consellería ahora, de cara a elecciones, nos concede 40 millones de euros a los agricultores. En realidad no hay ayudas directas de ningún tipo, son 40 millones de euros de aquí al 2030, que vete tú a saber qué ocurrirá con las próximas elecciones, y que en realidad van para sufragar los gastos de su proyecto, del proyecto que ellos tienen en cuanto a la agricultura, esas estructuras agrarias donde el minifundismo pues tenga menos peso, esa agricultura ecológica que quieren como diferenciación de la agricultura valenciana, y bueno, un montón de cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo y que ha sido motivo de esa manifestación del 25 de marzo. Luego conceder 40 millones de euros para algo en la que muchísimos agricultores estamos en contra, pues bueno, no deja de ser, un dinero que vete tú a saber a manos de quién irán, porque bueno, vamos a ver, todo lo que sea I+D+I+otra I+otra F, pues bienvenido sea, pero en realidad va a ser para investigación y desarrollo, en verdad va a servir de algo, en verdad ese lobby en Bruselas que van a poner defenderá la agricultura o defenderá lo ideológico de esa agricultura, que es lo que lleva nuestra consellera de Agricultura. Defenderán esa agricultura ecológica y esa reciprocidad que, según el artículo 25 de la Organización Mundial del Comercio, no se puede exigir a otro país que cultive en los mismos cánones que cultivas tú. Eso no es posible, pero en cambio siguen R que R con la reciprocidad. Yo no quiero la reciprocidad, yo quiero esa preferencia a vender en mi mercado, y no quiero la reciprocidad porque aunque allí consigamos que se fumigue con los mismos productos que fumigamos aquí, seguirán en ventaja y seguirán vendiendo a mejores precios que nosotros en el mercado, hasta que nosotros desaparezcamos, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros desaparezcamos tendrán el monopolio desde esos países. Entonces, la reciprocidad lo único que hace es atarnos a nosotros las manos contra las plagas, no poder combatir las plagas, no se va a realizar esa reciprocidad en esos países, vamos a seguir con las mismas diferencias, pero suponiendo que lo consiguieran, lo único que haremos es que a ellos también les atemos las manos frente a las plagas. No creo que sea buena idea atarnos las manos frente a las plagas.
Pues mire, este plan forma parte de la Estrategia Naranja 2030, que incluye la actuación para mejorar las estructuras agrarias, reforzar la marca, impulsar la innovación y fortalecer la cadena agrícola y sobre todo la citrícola. En este caso es Naranja 2030 y además lo que también dice es que es para situarla en el lugar que corresponde en esta década de las oportunidades y es la hoja de ruta necesaria para impulsar la citricultura valenciana. Palabras de Ximo Puig.
Palabras, tú lo has dicho, Susana. Eso es todo humo. Yo le llamo humo, ¿no? Igual le llamo humo a esto. Dice, bajo esta perspectiva, hace hincapié el señor Ximo Puig en los desafíos del cambio climático, la transición ecológica, la digitalización, que a los agricultores, vamos, la digitalización nos apasiona, y la nueva globalización. Está favorable a la globalización. Nosotros estamos en contra de la globalización y de todas estas medidas de falso medioambientalismo que en el que aboga con esta frase el señor Ximo Puig.
Una pausa de publicidad y ahora cuando volvamos hablaremos de las palabras que dijo Pedro Sánchez sobre el incendio en la provincia de Castellón.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
La reacción ante cualquier fenómeno adverso como los que estamos viviendo en un mes de marzo aquí en Castellón y también en Teruel, como por desgracia hemos visto durante estos últimos días, ¿no? Creo que esto es también muy importante, el que seamos conscientes de la labor de concienciación que entre todos tenemos que desplegar. Y finalmente, creo que, como he dicho antes, estamos saliendo del invierno y ya estamos sufriendo temperaturas propias del verano, incendios también propios del verano. La emergencia climática no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente, y por eso creo que el negacionismo no cabe, y tampoco cabe el ser neutral ante aquellos que son negacionistas. La emergencia climática existe, la emergencia climática causa dramas y daños como los que estamos viendo, y por tanto creo que es muy relevante.
Cuando hemos vuelto de la publicidad hemos querido poner las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en el puesto de mando avanzado en Barracas, cuando él vino a verlo de primera mano con el incendio que hemos sufrido esta semana pasada. Recuerden que estamos con Víctor Viciedo, él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. ¿El negacionismo no cabe?
Vamos a ver, el negacionismo como tal, como se define, que es que a pesar de las investigaciones científicas, uno está en contra de esas investigaciones científicas, pues obviamente se está desnaturalizando el mismo, o sea, no tiene sentido, y con lo cual la gente no es necesario que vaya contra los negacionistas, sino simplemente ellos mismos se descalifican, ¿no? Pero no es el caso, ¿eh? Cuando hablamos de incendios no es el caso, porque yo me preguntaría, ¿son los incendios debido al cambio climático o el cambio climático viene por los incendios y estos incendios no son apagables porque no se limpian los montes? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Este hombre, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, nos está hablando de que el mes de marzo ha sido especialmente caluroso. Y efectivamente hubo una semana, entre el 8 y el 13, que hubo temperaturas muy altas, entre 24 grados y llegamos hasta los 29 grados, según la estación meteorológica de Almazora. Pero la media del mes de marzo son 15 grados, son 14,9 concretamente, cuando resulta que la media desde el 2010 a hoy está rondando los 14 grados, es decir, ha sido un poquitín superior a la media en cuanto a temperatura. Pero el mes de febrero ha sido hasta 2 grados y medio inferior en frío a la media desde el 2013, es decir, que podemos hablar de enfriamiento global si nos fijamos en febrero. Yo creo que no, ¿no? Que simplemente que hay meses más fríos o más cálidos en función de las olas de frío o olas de calor que te puedan venir. Uh-huh. Entonces, no podemos estar echándole la culpa del incendio de Castellón al cambio climático. Y lo que sí que es verdad es que hace 20, 30, 40, 50 años, pues existía una limpieza de los montes que realizaban gente contratada, pero también la gente de los pueblos que iba allí, recogía leña, recogía pues maleza para los hornos, estaba el ganado pastando por el monte, había propiedades agrícolas cultivadas y con cultivos en los montes. Hoy eso está abandonado porque no han puesto más que pegas a que el ser humano entre en los montes, que para protegerlos dicen que el ser humano no entre y que el monte se desarrolle tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ante cualquier chispa, que en este caso ha sido la chispa de una desbrozadora, salta y ya no se puede apagar, ¿eh? Mientras que eso es impensable tiempo atrás cuando el monte estaba limpio. Es impensable que una chispa produzca un incendio, eso para empezar, y luego, suponiendo que lo produjera, pues con dos pisotones lo apagabas. Entonces, este es el verdadero problema, este es el verdadero drama, uh-huh. Y es que la falta de limpieza en los montes, la falta de gestión, esa es la palabra, en los montes, es la que está provocando estos incendios y, por ende, nos está provocando un cambio climático, porque ese CO2 que limpiaban los montes ya no lo van a limpiar. Ese CO2 que se ha desprendido, obviamente, pues también aumenta los gases de efecto invernadero. Y luego, pues tenemos en Asturias y parte de Cantabria que bueno, pues hay un montón de incendios que yo no sé quién los está provocando. ¿Hay intencionalidad de llevarnos a un cambio climático? Esa sería la pregunta que nos debiéramos hacer. ¿Hay intencionalidad política de llevarnos a un cambio político, a un cambio climático, por la inacción en el monte y por la provocación de incendios forestales?
Pues Víctor Vicido, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por haber venido.
Muchas gracias, Susana. Un saludo a todos.
No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arvo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arvo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arvo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
El mal de ojo que me mando malo quito. Ya no soy ni viejo, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en eso, que me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Me lo quito.
Hem arribat a les 2 del migdia i ara els deixen, els meus companys d'esports, que de ben segur tenen moltes coses que contar-lo. Bon fin de setmana i bon que hem passat bé en el futbol i passant-me-lo d'allò de lo més bé.
No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más.